UFO Migdia, amb Dolors Lleó.
Molt bon dia, és dimecres 21 de juliol. Arrenquem edició informativa, com sempre, avançant els principals titulars informatius de la jornada, començant per la decisió del Consell de Ministres de permetre la venda de tests d'antígens sense recepta a les farmàcies, una autorització que arriba en plena cinquena onada de contagis amb l'objectiu de millorar els mecanismes de control de l'epidèmia i descongestionar també l'atenció primària. Laura Gambín, de la farmàcia Gambín Siurana, ha explicat avui a la ràdio en quins casos s'ha d'acudir a l'establiment per comprar el kit d'automostra, com s'ha de realitzar la prova i també quins passos s'han de seguir si es dona positiu. L'hotel Neptuno, que obre part dels seus serveis a clients no allotjats a les seves instal·lacions, davant el fre a l'arribada de turistes. Fa poques setmanes ha inaugurat una nova zona d'espa i wellness. Ara l'hotel aposta per un model de negoci que li permeti tenir obert tot l'any sota el concepte d'hotel del poble. Avui en coneixerem més detalls de la mà de la seva propietària. I la Diputació de Barcelona, que ha entregat ja l'estudi sobre la creació d'habitatge social al carrer Jovara. El govern local planteja transformar locals comercials i pensions buides en habitatges de lloguer social per les persones grans. Aquest estudi, elaborat per la Diputació, proposa eines i alternatives per tirar endavant el procés. En tot cas, els detalls es donaran públicament quan l'estudi, quan el document s'hagi presentat a tots els partits de l'arc plenari passat l'estiu. I avui ha entrat en funcionament la nova zona verda. L'aparcament és gratuït pels residents de Calella, que no obstant això han de treure un tiquet diari dels parquímetres i deixar-lo en un lloc visible dins del cotxe. També està disponible de forma virtual a l'aplicació Aparcare. Els no residents poden estacionar a la zona verda en iguals condicions que a la zona blava estàndard. Iguals condicions pel que fa als horaris, dies i també la tarifa. El Partit Demòcrata renova l'executiva del Maresme i elegeix el malgratenc Jofre Serret com a nou president. La direcció comarcal està formada per 5 homes i 5 dones, entre les quals hi ha dues carallenques, Sara Planes i Irene Vila. I Mataró tindrà un nou festival musical de petit format que busca despertar consciència sobre la praderia de Posidònia que hi ha a la comarca. El festival pren el nom d'aquesta vegetació autòctona del territori. Se celebrarà al Port de Mataró el primer cap de setmana de setembre amb Maria del Mar Bonet i Pau Ballbé com a caps de cartell. I pel que fa al temps, avui tindrem un dimecres assolellat, un dia més a tota la comarca, sense canvis tampoc respecte a les temperatures que continuaran sent altes, apretaran amb màximes de 32 graus, però atenció perquè de cara a demà s'espera que pugin encara més els termòmetres. Una i tres minuts. Aquests són els titulars de la jornada de l'Info Migdia d'avui, dimecres 21 de juliol, que obrim, però, amb una notícia que hem conegut fa molt pocs minuts, i és que a la zona esportiva de la Muntanyeta portarà el nom de Tomàs Claramunt. Així ho ha decidit avui el govern de Calella. Aquesta decisió, explica en un comunicat, servirà per donar un merescut reconeixement i per recordar el llegat esportiu i social d'una de les figures més emblemàtiques de la ciutat. Recordem que Tomàs Claramunt moria aquest dilluns als 90 anys. Ell va ser un dels fundadors i el primer president del Club Atletisme Calella, a més, un dels portadors de la torxa olímpica dels Jocs de Barcelona 92 al seu pas per la ciutat. De la seva vida també en destaca la cura que va donar, que va oferir a les persones necessitades, a més de ser fundador també de l'Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor per la Cura dels Boscos. Tomàs Claramunt, també amb una trajectòria empresarial destacada. Ahir se'n van celebrar els seus funerals a la parròquia de Santa Maria i Sant Nicolau. Aquesta és la notícia d'última hora. El govern de Calella, que decideix que la Muntanyeta porti el nom de complex esportiu Tomàs Claramunt. En posteriors edicions informatives esperem poder donar-ne més detalls. Les farmàcies continuen tenint un paper fonamental en el control de la pandèmia. Ara, en plena cinquena onada de contagis i amb una atenció primària pràcticament desbordada, el govern espanyol finalment ha autoritzat que puguin dispensar testos d'antigen sense recepta per tal de detectar positius i controlar la traçabilitat a partir dels seus contactes. Són uns kits d'automostra que es poden comprar per uns 8 euros aproximadament i que ens permetran sortir de dubtes en només 12 minuts. Però alerta, perquè si el test dona positiu, en aquest cas no hi ha marge d'error, però en resultats negatius els testos són més enganyosos i en tot cas tenen una durada limitada. Per això és molt important seguir les indicacions que donen els farmacèutics i sobretot actuar amb responsabilitat, siguin quins siguin els resultats que se n'obtinguin. Davant aquesta notícia hem acudit a la farmàcia Gambin Siurana, hem parlat amb una de les seves propietàries, amb Laura Gambin, que ha explicat que les persones que tinguin simptomatologia compatible amb la Covid o les que siguin contacte estret d'un positiu han d'adreçar-se al CAP o a Salut per notificar-ho i que, per tant, la venda dels testos a les farmàcies està únicament indicada a nivell preventiu o quan hi pot haver alguna mínima sospita, és a dir, quan s'ha estat en contacte d'una persona que ha estat contacte d'un positiu. A les farmàcies es vendran aquests testos amb presentació individual, com dèiem, a un preu que ronda els 8 euros. És molt important assegurar-se que tenen el Codi Nacional que garanteix que compleix amb la legislació vigent. El kit consta d'un hisop que s'utilitza per l'extracció de la mostra de les fosses nasals. També un tap dosificador i un líquid activador. A més de les instruccions del fabricant, en ella s'indica a quina profunditat s'ha d'introduir el pal per arribar a la zona nasofaríngia. Escoltem Laura Gambin.
Que és una automostra, que te l'has de fer tu, però si algú és molt aprensiu o li fa cosa, si no és en cas d'una sospita directa, que és això preventiu i així, necessites que algú t'ho faci. S'ha de fer doncs, volteta dreta, volteta esquerra, que fa bé el que és la mossa.
Laura Gambin aconsella fer-se el test en un ambient còmode i relaxat per agafar bé la mostra i esperar el temps indicat en les instruccions perquè aparegui el resultat. Això són un mínim de 12 minuts. Si és positiu, a la finestreta de resultats del test apareixeran marcades dues ratlles, la del test amb la lletra T i també la del control amb la lletra C. Si el resultat és negatiu, només la de control, només la lletra C. La farmacèutica de Gambin Siurana recalca que un resultat negatiu, com dèiem en començar, no pot conduir mai a la relaxació perquè només és un retrat de la presència del virus en el moment actual, en el moment en què es fa el test i es pren la mostra.
Aquests testos van amb, com a concentració d'antígens. Llavors, les hores que dura aquest negatiu, per entendre'ns, no és d'un dia sencer. És a dir, jo puc donar negatiu avui, però com que no tinc suficient concentració d'antigen perquè el test ho detecti, demà puc donar positiu. Hem d'especificar, de cares a riscos de salut pública, que no és un test que jo m'he fet un test d'antígens la setmana passada i he donat negatiu, no. Jo m'he fet un test d'antígens avui, he donat negatiu avui, correcte, soc negatiu avui, però demà puc ser positiu.
I en el cas que el test doni positiu, no hi ha marge de dubte. El resultat s'ha de comunicar al CAP, al Centre d'Atenció Primària o bé a Salut, a través de les vies establertes, per tal d'entrar en l'engranatge de control de la pandèmia. És una qüestió bàsica, tal com assenyala la farmacèutica.
Tothom és positiu, has de fer aïllament, has de fer quarantena, però aquest aïllament i aquesta quarantena ha d'estar registrada en el nostre servei sanitari. Si això no està registrat en el nostre servei sanitari, no entres en l'engranatge i llavors aquest positiu no quedarà registrat. Tots els sanitaris de que se'ns escapin positius que no estiguin registrats. Clar, un positiu que no s'ha registrat, se'ns escapa el positiu que no s'ha registrat i els seus contactes estrets.
Gambin insisteix en el fet que les farmàcies, també el personal col·legiat, són promotors de salut pública i que, per tant, estan a disposició de tota la ciutadania per tal d'informar, assessorar i resoldre tots els dubtes que es puguin tenir. En l'únic que no els podran ajudar és a l'hora de fer-se el test. Només hi poden acudir els monitors de casals i colònies, sempre derivats del Departament de Salut, en aquells establiments, només en aquelles farmàcies que disposen d'espais segurs, que participen del programa i que també tenen equips de protecció individualitzat per minimitzar qualsevol risc de contagi. Canviem ara de qüestió. La falta d'arribades de turistes estrangers als hotels de Calella per segon any consecutiu ha propiciat l'obertura d'algun serveis dels establiments a la resta de la ciutadania, un model de negoci que, sobretot a les grans ciutats, ja fa temps que està en marxa. L'hotel Neptuno, que fa poques setmanes ha inaugurat una zona d'espa i wellness anomenada Xama, amb descomptes especials pels calellencs, ja fa temps que treballa en aquesta línia i, de fet, forma part de la seva idea de negoci de cara a l'any vinent, el 2022, tenir un establiment obert tot l'any i convertir-se en un hotel pel poble, tal i com ha indicat Marta Hernando, és la directora i propietària.
És un model de negoci de futur, sigui del 2022, perquè nosaltres aquest hivern acabem les obres de la segona fase que ens queda per fer. La nostra idea és tenir-lo obert pràcticament tot l'any i convertir-nos en un hotel del poble, o sigui, perquè la gent pugui venir aquí a prendre alguna cosa, pugui venir en el Xama Spa, que hem obert ara per als nostres clients i per a la gent del poble, que puguin venir a fer un massatge, que tenim unes massatgistes molt bones, que puguin venir després a prendre alguna cosa a la nostra terrassa. Tenim una senyora coctelera professional que fa uns còctels boníssims i fem paquets de l'espa amb un còctel, o que puguin venir a sopar o a dinar després de venir al Xama o passar el dia. Tindrem unes instal·lacions molt ben preparades, ara estem al 50%.
En el seu full de ruta està el convertir-se en un hotel pel poble i omplir el buit que en el seu dia van deixar establiments com, per exemple, l'Hotel Vila.
Nosaltres aquest projecte ja el teníem en marxa d'abans de la pandèmia i ho teníem molt clar, el que volíem. Nosaltres, a l'estar al centre del poble, sempre hem tingut molt clar que volíem obrir-nos de cara a la ciutadania perquè, bueno, abans ho feia l'Hotel Vila i és un referent i nosaltres voldríem convertir-nos també en un referent d'aquest tipus. Llavors, el projecte ja era així, simplement que l'estem tirant endavant com estava previst.
Amb la segona part de la reforma prevista per després de l'estiu, l'hotel Neptuno passarà a tenir una categoria de 4 estrelles superior. Altres qüestions. Convertir locals buits del carrer Jubara en habitatges de lloguer social per a la gent gran és l'aposta del govern municipal per revitalitzar aquesta artèria de Calella des de fa uns anys en clara decadència. La proposta passa per transformar espais que estiguin a peu de carrer, plenament accessibles i que puguin reunir els requisits d'habitabilitat. Per tal d'avaluar la viabilitat d'aquesta proposta i també de concretar-ne els mecanismes i processos que caldria seguir, el consistori va encarregar fa un temps un estudi a la Diputació de Barcelona que ara ja sabem que s'ha entregat, s'ha retornat. Així ho ha confirmat l'organisme supramunicipal, que no obstant això, no ofereix dades concretes sobre la diagnosi feta i, per tant, quina quantitat de locals poden reconvertir-se en habitatges de lloguer social i quin instrument cal definir perquè els propietaris puguin acollir-s'hi. Des de l'Ajuntament de Calella s'emplacen a donar-ne detalls un cop s'hagin presentat les conclusions de l'estudi al conjunt dels partits de l'arc plenari. La proposta de reconversió dels Baixos de Jubara la va llançar Junts per Calella durant la campanya per les municipals del 2017 i ara ha estat assumida per l'actual govern municipal en coalició amb el PSC. Llavors es va apuntar que per fer-ho possible s'hauria d'elaborar un pla especial que donés cobertura a la transformació a la que s'hi podrien acollir, es deia llavors, locals de com a mínim 40 o 50 metres quadrats en planta baixa que es dotarien d'un bany adaptat. L'objectiu és la dinamització del carrer Llarg amb la creació d'habitatge de lloguer social per la gent gran que, de retruc, podrien incentivar també l'obertura de nous negocis per atendre les necessitats d'aquest col·lectiu. i ja s'havia activat aquest matí els parquímetres de la zona verda de Calella, que s'estén pels carrers més pròxims a Pineda de Mar, és a dir, Rierany dels Frares i Àngel Guimerà, de la carretera nacional 2 fins a Jovara, també alguns trams de Balmes, Cervantes, Costa i Fornaguera i Indústria. Al llarg del carrer Monturiol, les places pintades de color verd arriben a Ànimes. Arrossegant algunes setmanes de retard, aquesta zona verda entra en funcionament en forma de prova pilot per comprovar si s'assoleix l'objectiu de millorar la rotació de vehicles, incrementar la disponibilitat de places de curta estada i afavorir l'estacionament dels residents. Per cert, no han de pagar per deixar el cotxe aquests, els residents, la resta, els conductors que no estiguin empadronats a Calella i no tinguin vehicle inscrit al municipi, atenció perquè s'han de complir aquestes dues condicions, sí, hauran de pagar. La zona verda funcionarà de dilluns a dissabtes no festius, de 9 del matí a 2 del migdia i de 4 a 8. Per aparcar-hi durant aquestes franges, els residents que no han de pagar hauran de treure, això sí, dels parquímetres, un tiquet diari gratuït per deixar-hi el cotxe. La màquina l'expedeix per a les matrícules registrades. També està disponible aquest tiquet gratuït a través de l'aplicació Aparcare. No serà necessari únicament pels usuaris que tinguin l'abonament setmanal de Zona Blava. Com dèiem, els no residents, aquests sí hauran de pagar. La Zona Verda per a ells s'equipara a la Zona Blava estàndard quan a tarifa, a més d'horaris i dies. L'entrada en vigor de la Zona Verda ha hagut d'esperar a l'aprovació de les últimes modificacions fetes a l'Ordenança Municipal de Circulació i a la seva entrada en vigor en tot allò que afecta i regula el nou sistema d'estacionament regulat de pagament aquí a Calella. En la plana política, el malgratenc Jofre Serret lidera la nova executiva del Partit Demòcrata al Maresme, una renovació que va lligada també al procés que el partit va iniciar en la seva darrera Assemblea Nacional amb l'elecció d'Àngel Chacón com a secretària general, amb Marc Solsona com a secretari general adjunt i David Bonveí com a president. Acompanyen a Serret en l'executiva comarcal 5 homes i 5 dones, entre les quals hi ha dues calellenques, Sara Planes i Irene Vila, el nou president comarcal. Que l'ha explicat. Quines tasques portaran elles a terme?
La Irene Vila és secretària de comunicació, és la que ens ajudarà a l'executiva a explicar tant el projecte que tenim de comarca com el projecte que tenim de país, com també totes aquelles accions que es vagin fent a tota la comarca. I la Sara Planes, la presidenta precisament local de Calella, doncs també ajudarà en tots aquells aspectes d'organització intern de partit de la comarca per fer que tot funcioni bé i, per tant, també un suport que és molt necessari amb una executiva com aquesta d'una comarca que, a més, té aquesta idiosincràsia que és molt llarga i que, per tant, necessitem que hi hagin agents de tot el territori, no només per representar-la, sinó també per ajudar a que tot funcioni.
Les noves executives tenen l'encàrrec de revertir els mals resultats de les darreres eleccions al Parlament de Catalunya sense deixar de banda l'objectiu de la independència, treballar pel bon futur del país i de la comarca. En aquest sentit, Jofre Serret ha dit que tot plegat els ha portat a fer crítica constructiva.
Ha portat també a una crítica constructiva interna dintre el partit, per tal de que ens reformulem. És cert que les eleccions, com dèieu, doncs no van ser bones, és veritat, el resultat electoral no va ser del tot bo, però hi ha tota una franja de ciutadania que durant molt de temps s'ha polaritzat en aquests últims anys en una única clau objectiva, que el Partit Demòcrata continuem defensant la independència, i això és indubtable, però volem també vetllar pel futur del país, de la comarca, i tenir en compte aspectes com l'economia productiva, el canvi climàtic, les patologies, com actualment doncs, en aquest moment de pandèmia s'ha de fer front en situacions reals del dia a dia que viu la ciutadania, que viu la ciutadania del Maresme, i que, per tant, hi hem de ser i hem de treballar.
Durant els mesos de juliol a agost, el partit renovarà les executives en tots els àmbits, les de les vegueries, les comarcals i les locals, a partir del mes de setembre es posarà en marxa l'engranatge per treballar de cara a les municipals del 2023. Altres notícies a comarca. El projecte per fer possible el tractament terciari de les aigües residuals de la planta depuradora de l'Alt Maresme es presentarà també a la convocatòria dels fons europeus Next Generation que repartirà el govern espanyol. Els ajuntaments de Pineda i Tordera han anunciat que posen fil a l'agulla al projecte basat en objectius de sostenibilitat i transició digital. La instal·lació de la depuradora ubicada a peu del Mont Palau, a l'antiga Pedrera i a cavall entre els dos termes municipals, recull les aigües brutes des de Calella fins a Palafolls. El tractament terciari permetria la purificació i reaprofitament d'aquestes aigües pel rec de carrers, la jardineria i també la indústria. L'any 2010, l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, va confirmar que ajornava la construcció de tot el tractament terciari de la depuradora per falta de finançament per assumir els 3 milions d'euros que costava l'actuació. Llavors, la depuradora encara no estava acabada. També es va ajornar la integració paisatgística i ambiental de tot l'equipament, la creació d'un centre d'interpretació de la depuradora que havia de mostrar als visitants les virtuts del cicle de l'aigua i que havia de retornar l'aigua tractada a la Tordera per recarregar l'aqüífer. Les contractacions han caigut a Calella, com a la majoria de poblacions del Maresme, com a conseqüència de la pandèmia. Un estudi elaborat per l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme xifra en 3.562 les noves contractacions que no es van formalitzar aquí, a Calella, durant el 2020 i en comparació amb l'any anterior. El Maresme, només Sant Iscle de Vallalta, va incrementar el nombre de contractes respecte al 2019, un increment que arriba al 40,5%. Al conjunt de la comarca i durant el 2020 es van computar 78.378 nous contractes que es van concentrar en un 60% en els sectors essencials i dels serveis de la restauració. La caiguda respecte a l'any anterior va ser del 30,15%. En el conjunt català, l'impacte encara és superior, arribant a un descens de la nova contractació de fins al 33%. I Ecovidrio torna a posar en marxa la convocatòria per escollir els municipis que tindran la bandera verda del reciclatge d'envasos de vidre, un distintiu que té per objectiu reconèixer i premiar l'esforç d'establiments de restauració i també l'activisme dels ajuntaments en la lluita contra el canvi climàtic. Una de les poblacions que entraran a la competició és Santa Susana, que hi participarà amb 54 establiments. Intentarà incrementar els nivells de recollida d'envasos de vidre gràcies a la complicitat de bars, restaurants i hotels. Per facilitar-ho, s'instal·laran nous contenidors i també repartiran galledes per facilitar el transport de les ampolles i de tot tipus d'envasos. També es realitzarà un control diari dels nivells d'ocupació dels contenidors per adaptar, si és necessari, les rutes de recollida. Tossa i Pals van ser les dues poblacions catalanes que l'any passat van obtenir la bandera verda d'Ecovidrio. Durant el 2020, a Santa Susana es van reciclar fins a 222 tones de vidre, el que suposa una mitjana de gairebé 63 quilos per habitant. Mataró ha presentat el cartell de la primera edició del Posidònia Fest, un certamen de petit format que se celebrarà a principis de setembre al port de Mataró i que posa en valor la praderia de Posidònia més important que hi ha a la mar Mediterrània i que la tenim aquí, al nostre litoral. El festival consta de 6 concerts, se'n faran 2 passis cada dia i entre ells el del cantautor Pau Ballbé. Ens veurem sovint. Ballbé, que precisament també desfilarà pel NEC de Calella. Unes setmanes abans serà el 13 d'agost per presentar també aquí el seu últim disc titulat La vida és ara. El festival El Posidònia Festa aposta pels artistes locals i la presència notable de veus femenines. Maria del Mar Bonet i la mataronina Txell Sust també han entrat en un cartell que completen noms emergents com Lia Sampai i les també mataronines Cine Núria i Gesamí Boada. Els 6 concerts tindran lloc el cap de setmana del 3, 4 i 5 de setembre en doble sessió. La primera nit estarà dedicada al pop i estrenaran l'escenari del Port de Mataró, Cine Núria, i aquí estem escoltant ara mateix de fons el Pau Ballbé. El segell discogràfic Microscopi, amb el suport de l'Ajuntament i el Port del Mataró, han fet possible el naixement d'aquest festival que, com dèiem, se celebrarà al Port de Mataró amb un aforament d'un màxim de 250 persones assegudes i també, evidentment, amb totes les mesures anti-Covid.
Net i Polit us ofereix el temps.
Acabarem, com sempre, edició informativa amb la previsió meteorològica de Quim Serra. Bon dia.
Hola, molt bon dia. El temps de les properes hores ha de continuar marcat per les altes temperatures. Si bé aquesta passada nit les mínimes en alguns punts del Maresme han baixat. Per exemple, a la capital de la comarca, a Mataró, ahir la mínima va ser de 24, avui de 22. Per tant, un parell de grauets menys que s'agraeixen, la veritat, a la nit i matinada. D'entrada, la temperatura màxima esperem que sigui molt semblant a la d'ahir, per tant, arribarem cap als 32-33 graus puntualment. Pel que fa als vents, fluixos en general del sud-oest ja a partir d'aquest mig matí, aquesta tarda puntualment lleugerament moderat al Maresme Nord, una situació marítima en conjunt dominada pel marejol. De cara a demà dijous, temperatures més altes, tant màximes com mínimes, però sobretot les temperatures diurnes, amb vent de garbí moderat a la tarda, amb una situació marítima que també durant la tarda s'alterarà una miqueta, marees de maró. Divendres encara podrien pujar una miqueta més les temperatures cap a l'interior de la comarca, mentre que es mantindrien o baixarien lleugerament a la costa. Tot això mentre arriba un cap de setmana que d'entrada es presenta estable, assolellat, però amb temperatures una mica més baixes, sobretot de cara a diumenge.
Net i Polit us ha ofert el temps.
En la situació actual, Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. A Net i Polit disposem de dispensadors manuals per als clients dels establiments amb muntatge gratuït a paret del vostre establiment a l'adquirir els nostres productes hidroalcohòlics. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074, i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Dos minuts i mig per arribar, per ser exactes, a dos quarts de dues del migdia. Fins aquí l'info d'avui dimecres 21 de juliol. En Marc Mira, els controls tècnics. I tornarem amb més notícies demà, puntuals a la una. Ja sabeu que, si voleu seguir connectats a l'actualitat local, només heu de consultar el nostre portal de notícies a radiocalillatv.cat. Fins demà, adeu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalillatv.cat.